Avui a Hola ELAC parlarem d'un programa de la Creu Roja que lluita contra la soledat i que posa en contacte escolars amb gent gran a través de cartes. I a la secció Aula News parlarem de diferents projectes artístics, com ara el nou mural de l'Institut Jaume Botey i el receptari il·lustrat que ha fet l'Institut Pere Llescar. I també assistirem a la festa final dels apps i al lliurament dels premis del festival Film Serè. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Milagros Consarnau ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELEAC. En el marc dels programes Horitzó i Envelliment Actiu, la Creu Roja desenvolupa una iniciativa en què escolars i gent gran s'envien cartes. Fa uns dies va finalitzar el programa i ara volem saber més detalls i què han aportat aquestes cartes als emissors i als receptors. I per això tenim amb nosaltres a l'Aida Morros, al Javier Avellán, a Lucía Suau i a la Mari Carmen Castaños. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos avui. Aida, comencem per tu. Explica'ns una mica què són aquests programes Horitzó i Envelliment Actiu que fa Creu Roja.
Vale, són dos projectes que duem a terme a Creu Roja aquí a l'Hospitalet. En primer lloc, l'Horitzó és un projecte enfocat a les persones que senten soledat no desitjada, que fem activitats setmanalment perquè es vinculin entre les persones participants i es vinculin amb el territori. És un projecte que va començar aquí a l'Hospitalet el 2024 i que continua en moviment, no? Per altra banda, Envelliment Actiu es du a terme a la Florida, al barri de la Florida. Fa 9 anys que està en funcionament i el que busca és atendre persones de més de 65 anys per ajudar-los a envellir millor i retrasar el més possible la sortida de casa, no? Amb diferents activitats, estimulació cognitiva, activitats perquè relacionin i coneguin el territori, doncs evitem aquest envelliment, bueno, les parts més complexes de l'envelliment.
De quanta gent estem parlant, més o menys, ho saps?
Actualment a Horitzó tenim 3 grups diferents, amb un total d'unes 40 persones, i a Envelliment Actiu tenim 3 grups setmanals de 30 persones aproximadament cadascun, o sigui, un aproximat de 90 persones.
En quin moment, dintre d'aquests dos programes adreçats a aquest col·lectiu, decidiu posar-vos a fer activitats doncs, com gent amb joves o amb infants, amb escoles, amb instituts? No és només aquest programa del que parlarem ara de les cartes, suposo que n'hi ha també d'altres, no? Però per què i quan decidiu fer aquestes coses?
Bueno, juntament amb la meva companya, que avui no està aquí, que és la Josefina, sempre hem vist que les activitats intergeneracionals tenen molt de potencial, no només per combatre prejudicis i falses creences, sinó pel potencial de les persones que hi participen en el seu propi coneixement, no? Entre joves i gent gran, molts cops hi ha molta distància i ens creiem que són dues generacions totalment diferents, que en part sí, però quan els ajuntes en un mateix espai veus no només coses molt boniques, sinó també com aquest coneixement aflora, és compartit i bueno, doncs...
Llavors comenceu aquest programa de les cartes. Sí. El programa es diu Històries Compartides. Sí. Explica'm en detall, què és Històries Compartides?
Bé, va ser una idea que va sorgir i primer es va proposar al Col·legi Sant Josep Obrer, ho vam parlar amb la Núria, que és la professora de Filosofia, i va estar encantada. I el que vam pensar que era interessant fer era no només recuperar un mètode com és l'escriure cartes, que avui en dia la gent jove ja no l'utilitza tant, sinó també parlar d'aquesta soledat no desitjada que les persones estan sentint i que un jove que està tancat a casa doncs, jugant a videojocs no té una soledat tan diferent com una persona gran que està tancada a casa doncs, veient la tele. No? I que al compartir aquestes històries no només veiessin que generacions diferents viuen coses semblants, sinó també que es poguessin aconsellar coses per combatre aquest sentiment de soledat.
I com ho feu per trobar tant això, aquesta gent que s'envia cartes, no? Vau oferir-lo a tota la gent del col·lectiu i us van dir que sí? Com vau trobar després els alumnes? Vale. Perquè a banda d'aquest col·legi hi han sí. participat també altres alumnes.
Sí, ho van proposar al Col·legi Sant Josep Obrer, ens van dir que sí i que els alumnes que necessitéssim, que ella ho organitzaria, també ho van proposar a l'Institut Eduard Fontserè, i els alumnes que han participat són els que tenien una classe d'expressió escrita, expressió literària, crec que era concretament, i després Sidecar AM, que també ho van proposar i ens van dir que hi havia alguns alumnes interessats
en
fer-ho.
Sí, que ara és un centre de joves.
És un centre de joves que fan com activitats extraescolars per joves en situació de vulnerabilitat.
El tema d'escriure cartes, que tu deies, home, és que la gent jove no està acostumada a això, no?
Sí.
No sé quina va ser la reacció en general dels joves al moment de dir, bueno, he d'escriure una carta, una cosa tan arcaica, no?, per molts.
Bueno, quan, clar, amb l'Institut Eduard Fontserè i amb el CIDECAR van ser les professores que ho van organitzar directament, però sí que és cert que el Col·legi Sant Josep Obrer vam anar a Creu Roja a fer una xerrada i ho vam comentar en aquell moment. I la reacció d'un dels alumnes, que ara em perdoneu perquè no recordo el nom, va ser: quin regal que ens acabeu de fer. O sigui, la possibilitat de poder escriure, primer, fer el treball interior de pensar, bueno, com sento jo la soledat, com l'estic vivint, i després compartir-ho amb una persona desconeguda que ens contestarà. El que ens va donar la sensació és que va estar ben rebut, que a la gent li va agradar i que van participar correctament. Després a l'escola no sé si va haver-hi algú que es va veure obligat a fer-ho, això ja no ho sé.
Després ens ho explicarà la Sí. Llavors, poseu en contacte a aquests usuaris de Creu Roja i a aquests joves i comencen a enviar-se cartes, no?
Sí.
Després hi ha un punt i final, no?, d'això, hi ha una trobada.
Sí.
No sé, com va ser el trobar-se? Perquè suposo que al principi la relació era només això, epistolar, no?, una Sí. relació per carta, no?, i després es troben. Com va ser
tot això? Sí que és cert que parlant amb la Núria va sorgir la idea de trobar-nos per entregar l'última carta i que es poguessin conèixer, perquè tant la gent gran com els joves era algo que demanaven, no?, d'on podrem conèixer aquesta persona. I primer pensàvem fer-ho en un parc o algun lloc a l'aire lliure, però clar, al veure que érem tanta gent, doncs vam reservar l'espai del Florià 6.0, i la veritat és que va ser un moment molt emotiu, que la gent, doncs, va haver-hi moments que era difícil que fessin silenci per continuar amb l'esdeveniment, perquè estaven compartint com moltes històries amb la seva parella de cartes, no?
Saps de què parlen? No es pot explicar, suposo, molt els detalls, perquè són coses privades, no? Però de què es parlen en aquestes cartes?
L'objectiu principal era parlar de la soledat no desitjada, de com la sentien, no? Però sí que és cert que en algunes, bueno, la majoria d'elles, sobretot les de la gent gran, el que remarcaven com més important era la relació amb la família. O sigui, això era o bé una eina per combatre la soledat o un dels motius principals per sentir-la, i les activitats que feien diàriament. O sigui, si és una persona gran que va a diferents llocs, o sigui, dilluns tinc piscina, dimarts tinc Creu Roja, dimecres tinc no sé què, ja està enfrontant aquesta soledat d'una manera diferent. Si és una persona que només fa una activitat a la setmana i surt poc de casa, doncs es nota més. I el jovent també es notava la relació amb la família, també era important. Si es porten bé a casa, l'adolescència és un moment complejo, i esto lo sabemos. Però també molt la presència a les classes, com es portaven amb els companys de classe, també els afectava, bueno, influïa molt en com sentien la soledat.
Javier, tu ets voluntari d'aquests dos programes. Explica'ns una miqueta què fas en aquests dos programes, a Horitzó i a Envelliment Actiu.
Bueno, como voluntario en los dos acompaño a las personas. Hay una persona que más o menos es una técnica y es la que lleva más o menos la dinámica del grupo, y los demás voluntarios estamos para acompañarlas, para qué necesidades tienen, ayudarles en las diferentes actividades que hacemos, ya sea de teatro, ya sea de música y demás. Y bueno, la verdad es que es satisfactorio ver cómo interactúan entre ellos, entre nosotros los voluntarios y las personas, y es una agradable. Aparte de, básicamente es esto, ¿eh? Yo lo que más me gusta es eso, interactuar con estas personas, ¿no?, y que te expliquen y que te digan, aparte de las actividades, pues mira que me ha pasado esto, y es una alegría tenerlos.
¿Has participado también en el tema de las cartas, de alguna manera?
Sí, bueno, tengo el privilegio, casi diría, de las dos maneras, como Sí. voluntario en la organización y demás, y luego porque una persona no pudo estar en ese momento, ese día, pues Aida me comentó, si quieres, ponte tú, haces una carta a la chica, que era una chica, Irache, muy buena persona, muy buena chica, y ponte tú y haces como, bueno, le escribí una carta y yo leí la suya. Y la verdad es que, bueno, un poco lo que decía Aida, es decir, hablan sobre todo de, pues, con la relación que tienen con sus abuelos, la relación que tienen con la familia, Y bueno, yo no, en mi caso no estoy en la misma situación
que muchos de estos usuarios, sí.
Pero sí que es verdad que como pues, he pasado pues, mis historias, y le explicaba una carta y lo más curioso es que en esa carta que le hice era como que explicaba cosas que seguramente no lo hubiera explicado a cualquiera, ¿no? Y no la conocía de nada y no sabía quién era, ¿no? No sabía en quién me iba a encontrar. Y a ella le pasaba lo mismo y a mí eso sí que me llevó, no es un programa, ¿no? Era como una idea que podría ser extensiva a cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Y la verdad, porque es que haces un vínculo, creas un vínculo. De hecho, bueno, pues ya te llaman, bueno, que luego no te llaman, ¿no? Pero, oye, pues sí, haremos una foto, en fin. Pero muy, muy... Y como voluntario, pues genial, porque, bueno, preparando las cosas, la verdad es que es una gozada. Cruz Roja también es un... Se está muy bien, básicamente.
Explica'ns alguna altra activitat, a part del show de les cartes, alguna altra activitat recent que hagis fet així amb Creu Roja? Dius que el més important és això, és establir aquest vincle, el grup, sí. Que parlin, que s'expliquin les seves coses, no? Explica'ns alguna cosa així per posar-nos en situació.
Bueno, hacemos las... teníamos una actividad dentro del grupo de... que es donde más estoy. Es decir, en Benjamín Actiu sí que se hacen muchas actividades, pero bueno, en Orixó hicimos una actividad que era, a Aida se le ocurrió como idea, de hacer un guión y tener unos temas determinados para un poco afrontar la soledad, ¿no? Y afrontar las interacciones con las personas. Y montó como una idea de hacer un teatro, ¿no? De hacer grupos de personas y bueno, hacer como de actores, ¿no? Era muy curioso verlos, porque habían personas que realmente eran buenos actores, lo que pasa es que no se han dedicado a ello, pero se metían en el papel, y eran papeles muy duros. Había una persona, concretamente, bueno, que decía que es que esto es lo que me ha pasado a mí, y actuaba como que tenía que hablar a la mujer, que, bueno, que se separaba, que tenían 6 hijos, bueno, una situación dramática. También ella no lo puso tan dramático, pero él lo llevó al más dramatismo. Y lo estaba viendo que se estaba desahogando realmente de su propia fantasma, de su propia... Y cosas así, eso me gusta. Baile también, divertidas también hay. En el baile se quitan muchos tabús de sentido del ridículo, porque al principio cuesta meterlos en... meternos y meternos, ¿eh? Sí. Yo tengo un sentido ridículo muy grande, ya lo sabes. Y bueno, y eso sí que son actividades que realmente lo que hacen es crear esa... De no conocerse, pues quitas toda esa parte de que dirán que... Porque en el aula, y en el gimnasio también, lo que pasa en el aula se queda en el aula, ¿no? Y entonces eso es súper importante.
Jo t'estic explicant una mica, però tu no em facis molt d'espoiler, eh? No expliquis el que es queda a l'aula, no m'expliquis.
Vale, d'acord.
No sigui que després s'enfadin els usuaris. Lucía, anem a veure quina ha estat la teva participació en aquest programa de les cartes, de les històries compartides. Com va arribar a tu, històries compartides?
Bueno, doncs, com ha dit l'Aida, la Núria, que és la meva profe de Filo, va venir un dia a l'aula i va dir: Creu Roja vindrà a fer una xerrada i farem una activitat. I dic, vale. Van venir, van fer la xerrada i després van dir: escriureu les cartes als avis i heu d'explicar la vostra experiència sobre la soledat i tal. En resposta a la que havien escrit prèviament. I bueno, vam escriure tots la carta.
Tu et vas presentar voluntària?
No hi havia voluntaris.
Havíeu de fer-ho tots.
Tots. Ho vam fer tots. Alguns ho vam fer una mica amb més il·lusió, perquè a mi em va fer il·lusió. Però sí, vam fer la carta i després doncs, la vam enviar i ja està. A mi
em va agradar. Qui te va enviar tu la carta?
Es deia Begoña, la senyora.
I què t'explicava, si es pot explicar així, sense gaires coses íntimes, eh? Què t'explicava la Begoña?
Doncs una mica el que parlant amb els meus amics eren totes les històries, no? Que es sentien soles, que Creu Roja ajudava molt amb aquest tipus d'activitats que feien i tal, a combatre una mica aquesta soledat que no era desitjada, perquè, bueno, ha fet amigues, va a dinar cada diumenge amb elles i tal, i, bueno, i estava contenta amb mm-hmm. això que li proporcionàvem, però sí que és veritat que hi havia vegades que es sentia molt sola.
I tu què li vas respondre? Si vols explicar-nos-ho, eh?
Bueno, doncs que ho veig normal perquè aquesta societat no està gens adaptada a les persones grans, ja no només per una qüestió tecnològica, sinó per tota la resta. La resta són una mica marginades les persones grans mm-hmm. des del meu punt de vista. I clar, jo l'únic que li podia oferir era comprensió perquè la tinc, perquè els meus avis doncs, a vegades doncs, també senten que no encaixen gaire a la societat. Llavors, comprensió és l'únic que li vaig poder donar perquè no sabia què més dir-li, clar.
Tu no et sents sola, tu no li explicaves cap experiència teva de dir buah, estic envoltada de gent, però en realitat en algunes vegades em sento sola.
Ara mateix no, perquè tinc amics que em comprenen i que puc ser jo mateixa, però va haver-hi una època que sí i no va ser gens bona, la veritat. No li desitjaria a ningú haver de passar per el que jo vaig haver de passar, però la veritat és que gràcies als meus amics d'ara i tal, doncs, i gràcies a saber estar sola, perquè s'ha de saber també estar sola a la vida, doncs vaig poder combatre aquesta soledat per mi mateixa.
Per això li deies a la Begoña que podies donar-li comprensió, perquè tu
sí.
entenies la situació en la que es trobava.
Sí,
no?
Sí.
I el tema d'escriure, i d'escriure una carta, la vas escriure a ordinador, a mà?
A mà, a mà.
A mà.
Sí, des del principi. Jo no sóc de fer esborrany ni res, jo vaig escriure la carta i tal qual va sortir, es va enviar i ja està.
Ets d'escriure molt, tu?
No.
No.
No, no però clar, també entenc que aquest tipus d'iniciativa no es podia fer via ordinador, perquè clar, si ja els costa llegir una carta, potser feta a mà, imagina't haver d'agafar un ordinador o un mòbil i haver d'anar baixant, sols no poden fer-ho. Uh-huh. I el record per ells no és igual.
És més impersonal, no, també?
Sí, sí, perquè totes les lletres són iguals. Uh-huh. No veus a la persona.
Us vau intercanviar més d'una carta?
Ella em va enviar dues cartes i jo només vaig poder fer una. Uh-huh. Però després a la trobada sí que vam parlar més i ens vam explicar més.
Com va ser aquesta trobada?
Home, doncs va ser impactant perquè clar, tu escrius i no saps qui hi ha darrere. T'imagines a una persona, t'imagines en el meu cas una senyora que dius, bueno, com podria ser la meva àvia, no? Sí. I quan te la trobes, doncs dius, molt bé, no tens cap tipus d'expectativa.
I us vau explicar coses llavors també?
Sí, 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 sobretot jo vaig deixar molt que ella m'expliqués perquè clar, jo vaig veure que jo tinc persones a les quals explicar una mica la meva vida, el que jo vull explicar, però clar, ella es veia una mica en la necessitat d'explicar-me les coses que feia i les coses que... I jo, clar, jo, a mi m'agrada escoltar també. I m'agradava escoltar les seves històries de jove, tal, m'agradava.
Uh-huh. Com ho valoraries, aquesta experiència?
Increïble, jo la repetiria. Sí, jo crec que és una iniciativa molt bonica i que val la pena viure-la.
Uh-huh. Anem a conèixer ara la Mari Carmen. Mari Carmen, ¿cómo fue que te entraste en esto? Tú formas parte de Cruz Roja, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que haces en Cruz Roja?
Yo formo parte del grupo Envejecimiento Activo uh-huh. y también del grupo Horizon.
¿Sí?
Es muy interesante, fue una experiencia preciosa. Esto de las cartas, de que las personas mayores teníamos que enviar a los alumnos, a la juventud, contando un poco sobre nuestra vida real, que por lo general es la soledad no deseada. Uh-huh. Entonces, yo tuve la suerte de que mi carta la había rotulado como a quien corresponda, porque nadie sabía dónde iba a llegar la carta. Uh-huh. Y tuve la suerte de que le llegó a una niña llamada Chloe, uh-huh. que es la que tengo aquí en mi fotito.
Sí. ¿Sí?
Muy buena persona. Y también cuando ya se hizo la organización, que todo esto va bajo una dirección de la señora Nuria, la señorita Aida, uh-huh. y la jefa de todo esto, que es la señora Josefina, uh-huh. que muy bien organizado este grupo, donde nos colocaron personas mayores con la alumna.
Con los chicos con los que os habíais intercambiado las cartas.
Con la alumna que nos había tocado la carta. Y pues yo, como ya había recibido la primera carta donde la niña me contaba las circunstancias que había vivido, que tenía actualmente con su padre, y que estaba muy triste por la muerte de su abuelito. Entonces yo hice la segunda carta, y después ya ellos organizaron este encuentro que fue fabuloso de conocernos. Pues estaba yo sentada ahí valorando todo el trabajo que había hecho el personal de Cruz Roja y con todos los voluntarios que de poco más y nos dan un poco de agua cada uno, ¿no? Valorando todos esos detalles porque es hermoso. Entonces yo tenía una niña aquí sentada que no sabía que era Chloe. Y de repente me empieza y me mira, y ya nomás nos abrazamos. Me dice, hola, ¿no? Pero no sabíamos, yo no sabía con quién hablaba. Y al final me dice, soy Chloe, con una personalidad que la caracterizaba. Y hablamos mucho, que no había pasado ni 4 o 5 minutos, y me vuelve a abrazar, porque creo que no hablábamos casi nada, solamente nos abrazábamos, nos nacía una ternura, un cariño inmenso. Y me dice, ¿usted en su carta firma como Mari Carmen o Carmencita? Y le digo, sí, bueno, lo acostumbro, pero tú llámame como quieras. Dice, ¿usted me permite que yo la llame mamita Carmencita? Pues me emocionó tanto, ¿no? Que originó otro abrazo. Muy, muy tierna la niña.
Mari Carmen, entonces, ¿qué le explicabas tú a Chloe en estas cartas?
Le hablaba muy poco de la soledad, porque la soledad la vivimos casi todos, ¿no? Bueno, especialmente las personas mayores. Pero trataba de no entristecerla y de que la vida viene como viene y sigue, y que ella está en la flor de la juventud, que tiene que vivirla día a día. Uh-huh. Y aprender de todos los mayores las cosas buenas que se le presenten en la vida. Eso le hablaba en la carta.
¿Y ella te explicaba?
Ella me explicaba. Y le decía que solo se dedica a estudiar, que es la mejor herencia que un alumno puede recibir y que es lo más hermoso que le puede dejar a sus padres, una profesión para que ella pueda defenderse en el futuro de la vida.
Mari Carmen, ¿cómo valoras que os hayan puesto en contacto pues, con gente joven de otra generación?
Muy divino, porque que fue algo realmente espectacular. Porque nos olvidamos de los mensajes, de los celulares, Y estamos dedicados a que antiguamente se hacía todo por carta, donde nosotros podíamos expresar lo que realmente sentíamos. Y más todavía cuando nos toca una persona extraña a la que no conocemos, a la que no es nuestra familia. Y muchas veces eso tiene mucho significado eso. Uh-huh.
Es como,
ayuda muchísimo.
¿Te pasaba como Javier que dice que cuando escribió la carta pues explicaba cosas que igual no las hubieras explicado
a la familia, sí. Al padre, a la madre? Sí. Exacto. Claro que sí.
¿Cómo valoras Cruz Roja? Que aparte de esto, los otros programas que... Donde,
Para mí es mi otra familia, porque yo asisto a los dos grupos, al de envejecimiento activo y al grupo Orizo, y me siento feliz cuando voy. Me da pena cuando no voy porque siempre me pierdo una sesión. Y digo, ¿qué han avanzado? Estoy preguntando, ¿qué han hecho? ¿Qué han pasado? Porque llegamos allá y nos olvidamos de nuestros dolores, nuestras preocupaciones, ¿no? Nos olvidamos de todas las penas que dejamos en casa. Yo me siento muy agradecida con Cruz Roja. Siempre están con nosotros apoyándonos en todo lo que pueden.
Aida, aquest programa de les cartes, penseu que podreu fer-lo en altres ocasions, al pròxim curs, a més instituts, com ho veieu? O no us ho heu plantejat encara?
De moment no ens ho hem plantejat. Sí que és cert que va ser una activitat molt maca, però que darrere hi ha molta feina, perquè al final mobilitzar tanta gent i fer l'intercanvi de cartes no és algo fàcil. Però la nostra intenció és continuar fent activitats intergeneracionals. Potser no és el mateix, que no és un intercanvi de cartes, però és una altra cosa diferent. Uh-huh. Però sí, nosaltres sempre estem oberts a la comunitat i els objectius de Creu Roja també és que la gent s'apropi a la comunitat i als recursos que hi ha al territori. No cal buscar fora el que ja existeix.
Quina és la valoració? Els he preguntat a elles la valoració d'aquest intercanvi de cartes. Quina valoració fas tu?
Ui, jo estic encantada, perquè aquesta idea va néixer des de zero, o sigui, va ser una idea, la vam començar a portar a terme, estava funcionant, vam fer l'intercanvi i amb la meva companya Josefina, el dia de l'intercanvi, estàvem muntant tot l'espai i jo li deia, i si no ve ningú? I si no ve ningú, què passa? I va haver un moment que jo estava d'esquenes atenent a... no sé qui estava atenent, que em giro i de cop just havien arribat totes les escoles, la gent gran, i entrava moltíssima gent. Llavors, veure tota aquesta gent que eren desconeguts entre ells, compartir i recuperar el que és connectar amb les persones, no? Al final estem en una societat que cada cop és més individualista, que cada cop va més pel carrer com los caballos, no? Sense mirar enlloc, i poder veure que en aquella hora i mitja que va durar l'esdeveniment la gent estava compartint, i compartint coses profundes, no? No converses superficials, sinó... Bueno.
Doncs Aida, Javier, Lucía i Mari Carmen, moltes gràcies als quatre per venir, per explicar-nos totes aquestes activitats de Creu Roja i tots aquests sentiments que han aflorat amb aquestes cartes. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Gràcies. A vosaltres.
La Sala Salamandra ha acollit la festa de final de curs del programa Aprenentatge i Servei, una trobada que ha servit per reconèixer la implicació de l'alumnat que durant aquesta temporada 2025-2026 ha participat en projectes de servei a la comunitat arreu de la ciutat.
Un total de 3.300 alumnes de secundària han format part d'una vuitantena de projectes que combinen l'aprenentatge curricular amb accions de servei a la ciutadania. La jornada de cloenda a la Sala Salamandra ha reunit alumnat i professorat per celebrar els resultats d'un programa que es consolida i que promou valors com el compromís social, la participació i la responsabilitat entre els més joves.
Hem fet Cicerone, un projecte que és d'ajudar els altres que recién llegan al país o a la comunitat autònoma, que és Catalunya. Nosaltres les ajudem en integrar-se més.
Anem a classes d'aula d'acollida i fem jocs amb els alumnes perquè es sentin més acollits. Hem après a ser millor persones i hem après a tenir un molt millor català.
Els projectes impulsats aquest curs han abordat àmbits diversos com la sostenibilitat, la mobilitat, la integració social o el suport a diferents col·lectius de la ciutat. D'aquesta manera, l'alumnat pot aplicar els coneixements adquirits en contextos reals i contribuir alhora a millorar el seu entorn.
I col·laboren amb entitats, i col·laboren amb serveis de la ciutat, i col·laboren amb veïns i veïnes a posar aquesta mirada per millorar el que tenen al voltant. Llavors és com talent de les escoles i dels alumnes posats pel bé comú.
Tot i que la majoria de les experiències d'aprenentatge servei es duen a terme a l'ESO, cada vegada són més els centres de primària que incorporen aquesta metodologia educativa.
La Fundació i l'Institut Eduard Fontseré han treballat en un projecte artístic conjunt que té com a finalitat reivindicar el tenir cura del riu Llobregat. Conjuntament han elaborat un poema sobre el riu i han distribuït fragments d'aquest poema en diferents espais de la ciutat.
Els fragments del poema Per aquí passa un riu ja es poden trobar pels carrers de l'Hospitalet. Són l'obra conjunta d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Eduard Fontseré que han participat en el projecte col·laboratiu amb la Fundició, un poema elaborat a partir de fragments inclosos a l'atzar per crear nous significats. Els textos han sorgit de les observacions dels estudiants durant una visita al riu Llobregat, contextualitzada amb informes científics de l'ecosistema.
L'activitat forma part d'una programació anual que es titula Mioformes d'estimar, i en aquestes Mioformes d'estimar n'hi ha una que era en concretament l'amor pel territori. Nosaltres partíem de la idea que no es pot estimar un territori que no es coneix i per tant el que vam proposar d'entrada era una visita en aquest riu Llobregat. És un territori molt important perquè dona nom a la ciutat, però la ciutat creix d'esquena a aquest riu, no? Perquè fins i tot és molt difícil d'accedir-hi, i nosaltres el que fem és reapropiar-nos-en i convertir-ho en una producció poètica que pretén arribar als ciutadans per recordar-nos que aquesta ciutat té un riu i que cal cuidar-lo.
El poema s'ha publicat simultàniament en tres formats: un fanzine, una sèrie de 53 adhesius i tres vídeos amb text animat que exploren la relació complexa de la ciutat amb el riu Llobregat.
Hem fet així un poema de 106 versos i ens va costar molt buscar les rimes així correctes així amb les paraules per entrellaçar així els llaços. Ha tingut els seus propis conflictes així per respondre aquestes preguntes del poema, però l'hem fet bé.
Un dia vam anar al riu i vam fer fotos de coses que ens van cridar l'atenció i també vam fer com àudios de preguntant-li a la gent què li pareixia el riu i coses així.
La versió audiovisual es podrà veure a les pantalles de les biblioteques municipals.
I seguim parlant d'activitats artístiques de l'Institut Eduard Fontserè, perquè fa uns dies van clausurar el Festival de Curtmetratges Film Serè amb el lliurament dels premis en un acte a l'Auditori Planeta Formació.
L'alumnat de l'Institut Eduard Fontserè se n'ocupa de totes les tasques de l'organització del festival, des del visionat dels prop de 750 curts que s'han rebut aquest any a l'acte de lliurament de premis. Durant el curs han rebut formació per part de professionals de diverses disciplines del món del cinema. També es fan càrrec, és clar, de la selecció dels finalistes de cada categoria: fotografia i muntatge, guió, interpretació, terror, animació, temàtica social, cura en català i millor curtmetratge.
I ha estat una experiència molt, molt bonica per a nosaltres. Era difícil, però en aquest moment és molt, molt maco, m'agrada molt.
Porque es un proyecto que solo lo hacemos en nuestro cole y, bueno, hasta que donde sé yo, no hay ningún otro cole en el mundo que haga esto.
El millor curtmetratge de l'edició 2026 ha estat Marciano García, una persona amb síndrome de Down que vol ser astronauta, un títol que també s'ha endut el premi a millor fotografia i muntatge. Com en qualsevol altre festival, els premiats i premiades de cada categoria han pujat a l'escenari per recollir el premi o bé han enviat un vídeo.
I és el que he comentat, que és que em semblen envejables tots aquests alumnes de l'institut i la veritat és que després la il·lusió està aquí, està asseguda en aquestes butaques.
Acaban de salir muchos cineastas. Acá seguro van a salir cineastas y de todo. Guionistas, productores, creadores de festivales futuros. Claro, acá hay una generación de gente que realmente van a hacer muchas cosas, seguramente.
El Film Serè és matèria optativa però senya d'identitat de l'Institut Eduard Fontserè i assumir totes les tasques del festival reforça l'autoestima de l'alumnat.
Pues jo li dono un valor pues, que a mi m'ha agradat moltíssim, que és una experiència molt bonica perquè al fin i al cabo compten amb tu, a que tu treballis i pues, m'agrada.
Como que t'ajuntes con tot el grup i fas amics,
ves pel·lícules, sí, tot junt.
Els curtmetratges ens animen i els grups són molt bonics, sí, m'agrada molt.
En la part final de la gala, l'equip docent de l'Institut Eduard Fontserè ha anunciat que el Film Serè, un festival que va néixer lligat al Pla Integral La Florida a les Planes, que ja no és vigent, no es farà l'any vinent. Un parèntesi degut a diversos factors: el pas al model de comunitat d'aprenentatge, dificultats organitzatives i la crítica situació general del sistema educatiu, entre d'altres. Després de la pausa del curs vinent, l'Institut prendrà una decisió definitiva sobre la seva continuïtat.
Fa 10 anys que l'Institut Eduard Fontserè desenvolupa el programa Somni, que consisteix en preparar i representar una obra de teatre clàssic. Enguany han representat Lisístrata, d'Aristòfanes. Hem assistit a l'estrena.
A Lisístrata, una dona es decideix a posar fi a la guerra del Peloponès amb un mètode molt peculiar. La protagonista convenç la resta de dones del poble per iniciar una vaga de sexe que forci els homes a negociar la pau amb l'enemic. La comèdia clàssica grega ha estat representada a l'Auditori Barradas pels alumnes de l'Institut Eduard Fontserè, del barri de les Planes, que s'han fet càrrec des de la producció fins a l'escenografia o la interpretació.
Els alumnes tenen poques oportunitats d'atensar-se a les arts, de poder posar-se en el paper d'un actor, un ballarí, o fins i tot veure com funciona una obra, perquè és més enllà del que es veu l'últim dia sobre l'escenari. És tota la part de preparació, de la producció, de tots els vídeos que s'han de fer, de tota la coreografia. Llavors, s'impliquen força.
La representació de Lisístrata forma part del projecte Somni, que apropa els estudiants a les arts de manera transversal a través de la interpretació de clàssics d'autors universals.
Jo sóc l'encarregat de la caracterització, que es tracta de, per exemple, aquesta actriu, el vestuari, el pentinat. Hem vist com es vestia la gent d'aquesta època, hem vist algunes pel·lícules, i ho hem fet amb nosaltres mateixos, amb una màquina.
Jo estic en el departament de dansa, o sea, de coreografia, pues montamos bailes
y buscamos música de la, que tenga que ver con la antigua Grecia y todo, y montamos una coreografía.
Entre els alumnes, en general, hi ha satisfacció en el projecte, cadascú per les seves raons.
Me encanta. Está chévere, chévere. Yo que soy de escenografía no tengo que hacer prácticamente nada, solo pasar las cosas, los objetos y listo. Tengo que ver a los demás actuar y ya, me puedo reír un poco, que es lo bueno.
Ha sido una experiencia única porque primera vez que faig això en ningún colegio había fet y me ha agradat molt. Me gustaría hacerlo una altra vegada.
És la desena edició del programa Somnis que aquest any, amb l'obra Lisístrata, fa una crida a la pau. A més, amb aquesta edició s'han sumat per primer cop altres instituts de diversos municipis de Catalunya, com Figueres o Granollers, que també han representat la mateixa obra per reivindicar la pau, en un moment en què l'actualitat és protagonitzada pels conflictes bèl·lics.
L'Institut Jaume Botey ha participat per primer cop en un programa en residència, que posa en contacte artistes i alumnes. En el marc d'aquest programa, l'alumnat de l'Institut ha pintat un mural sobre Palestina al pati del centre.
El pati de l'Institut Jaume Botey, al barri de Santa Eulàlia, estrena un nou mural. Es tracta d'una obra creada pels estudiants de quart de l'ESO de la mà de l'artista Milena Rossignoli, que des del principi de curs els ha acompanyat en el procés de creació i els ha introduït en l'art de la protesta. Els alumnes de seguida van fer seva la proposta, tot fixant-se en la simbologia del mocador palestí. Així, van decidir inspirar-se en aquest per crear el seu propi mural.
Hemos reemplazado cada símbolo de la kefia en nuestros propios símbolos. Los libros son las hojas de olivo palestinas, que en nuestro caso representa la educación que recibimos. Luego están las piezas de puzzle, que son las uniones que hacemos a lo largo del curso, de nuestros amigos o con los profes también. Y luego la red de niños, en la original, en la Palestina, es una red de pesca, porque es todo lo que representa al pueblo palestino. Y nosotros lo hemos vuelto pues, en una red de niños que representa ya a todo el instituto en sí.
És el primer cop que l'Institut Jaume Botey participa en el programa En Residència, una iniciativa conjunta de l'Institut de Cultura de Barcelona amb el Consorci d'Educació i associacions com ABAU-ACU, dedicada al desenvolupament de projectes que vinculen creació artística i educació.
És un projecte llarg i, per tant, es passa per molts llocs, per moltes fases diferents, no? Segurament és un projecte que obre la mirada i que també genera incertesa. Però realment el moment de culminació i d'execució de la peça final és un moment com de molta joia i de descobrir que realment no, podem fer art, podem crear i ens empodera i ens obre la mirada.
Els estudiants es mostren satisfets amb el programa, que els ha permès treballar estretament amb un artista professional.
Nunca había hecho esto, nunca. Pude como también encontrarme a mí, porque me gusta mucho eso también.
Durant la presentació del mural, les famílies de l'Institut van poder conèixer de primera mà el projecte i van agrair tant a la Milena com a l'equip docent del centre els esforços per dur a terme aquesta iniciativa creativa.
Una trobada a l'Espai de Transformació Digital Florida 6.0 ha posat el punt i final a un projecte comunitari que ha connectat l'Institut Pere Lliscar, el taller de Pubilla Casas i el Mercat Municipal de Collblanc i que ha tingut l'art contemporani i la comunicació intergeneracional com a fils conductors. Es tracta del receptari il·lustrat.
Quina plasmació gràfica tindria la recepta d'estofat de vedella o de pupuses de les nostres mames i iaies? Doncs una proposta és la que presenten al Mercat de Collblanc el jovent de tercer d'ESO de l'Institut Pere Lliscar. Amb l'acompanyament dels artistes del taller de Pubilla Casas, han dut a terme una tasca de recerca fora de l'aula per recuperar receptes de cuina típiques de les seves famílies i dels països de procedència. I amb una tècnica fotogràfica senzilla i molt visual, la cianotípia, han creat un ampli ventall d'obres gràfiques. El projecte Receptari Il·lustrat identifica l'art contemporani amb la creativitat i la cohesió comunitària.
Hem fet tècniques que mai havíem fet. Està bé perquè així també pots veure quines diferències hi ha entre uns elements i altres, com es poden dibuixar de forma diferent, i és molt divertit passar-lo d'algú tècnic a algú artístic. i crec que és una experiència única que recomano que facin totes les persones alguna vegada en tota la seva vida.
Y hemos creado un proyecto en el que se han integrado diferentes lenguajes y procesos artísticos que han culminado en la creación de unos carteles que a su vez han servido como de vehículo un poco para retorno a la comunidad, se han expuesto en el mercado de Colblanc.
Cada proposta gràfica té una làmina del mateix color on es detallen els ingredients i com cuina la recepta. La plasmació gràfica d'aquestes receptes també ha propiciat que l'alumnat i les famílies de l'Institut Pere Lliscar hagin reflexionat sobre medi ambient, comerç de proximitat i qualitat alimentària.
No, a mí me pareció genial porque los niños le llegan a concientizar lo que son los alimentos, qué es lo que se utiliza para cocinar, qué es lo que conlleva una cocina, que no es nada fácil, más que todo. Y eso me gustó mucho.
En este mundo tan industrializado y digitalizado, es bueno que también tengan la experiencia de estar en el mercado, de conocer a sus gentes, que es nuestra gente del barrio realmente, que los productos de cercanía, de proximidad, y que tengan contacto de todo lo que hay y de cómo se puede mejorar toda la alimentación y un estilo de vida, ¿no?
L'exposició gràfica Receptari Il·lustrat encara es pot veure al vestíbul central del Mercat Municipal de Collblanc i també hi ha una instal·lació a la façana del TPK, al Centre Cultural Tecla Sala. Al curs vinent, aquest projecte comunitari es replicarà a l'Institut Santa Eulàlia i al Mercat del Barri.
L'Auditori Barrades ha acollit el lliurament dels premis del concurs de còmic pels drets humans i la ciutadania global. Ha estat la 8a edició d'aquest concurs en què han participat alumnat de 6 escoles de la ciutat.
Amb una història de zombis i viatges en el temps contra el racisme, en Vlad Tataru ha estat el guanyador del concurs de còmic pels drets humans i la ciutadania global.
El meu còmic tracta d'un zombi que es diu Yoko Bolo, que hi havia gent que li tenia por, que no volia ser el seu amic. És com una espècie de racisme cap a ell, discriminació. I jo penso que és un tema que és molt greu i he pensat que podríem fer un còmic d'això.
En aquesta 8a edició hi han participat alumnes de les escoles Paco Candel, Canigó, Ramon Montaner, Azorín, La Carpa i Sant Jaume de la FEB. S'han entregat 3 mencions i 7 accèssits. Com en el cas del guanyador, el rebuig al racisme i l'acollida dels infants ha estat la temàtica més present en les obres de l'alumnat, que també ha tractat qüestions com el no a la guerra, la solidaritat, l'acceptació de la pròpia imatge o l'assetjament escolar.
El meu còmic està inspirat en una nena que ve d'un altre país i va a una escola nova, amb molta gent nova, i les seves companyes no la tracten bé, pensen que és com una amenaça perquè és diferent de tothom i és una espècie de racisme i bullying.
Durant el curs, alumnes de 4, 5è i 6è han gaudit de 6 sessions sobre com elaborar un còmic per tal que puguin utilitzar aquesta disciplina artística per expressar la seva mirada sobre els problemes socials.
Perquè nosaltres també entenem que els drets humans s'han de defensar cada dia, s'han d'estudiar també des dels centres educatius, però també els drets humans s'han de poder imaginar i s'han de poder dibuixar tal com han fet els alumnes dels centres col·laboradors.
L'edició d'enguany ha coincidit amb els 15 anys del projecte que vol posar en relleu el còmic com a eina educativa. El curs vinent s'editarà una publicació amb les tires guanyadores.
L'alumna del Col·legi Tecla Sala, que era l'Esperdusser, s'ha alçat amb el primer premi del 25è Certamen de Poesia Jove a l'Hospitalet amb l'obra No Basta, sobre l'autoexigència. La final va tenir lloc a l'Auditori Barrades amb un format adaptat a un espai televisiu per ser emès per televisió l'Hospitalet.
Porque siempre hay algo que mejorar, siempre hay alguien que lo hace mejor, siempre hay una voz que aparece cuando el día termina y dice «Podrías». Haver hecho más.
Aquest és un fragment de No basta, la poesia amb què cara l'Esperdusser del Col·legi Tecla Sala ha guanyat el primer premi de la 25a jornada de poesia jove de l'Hospitalet, un poema sobre l'autoexigència.
Crec que no hauria pogut tenir millors companys que vosaltres. Segur que escrivim, sisplau, sou increïbles. No he escoltat mai gent recitar poesia com vosaltres.
El segon premi ha estat per Júlia Medina, de l'Institut Canvi Lomar, amb Full en Blanc, que exposa la pressió de voler ser perfecte.
No fallis, no tremolis, no dubtis, no siguis menys del que esperen ni menys del que creus que haurien d'esperar.
I el tercer lloc va ser per Joan Campo del Rubió i Ors, autor de Soc, una reflexió sobre la identitat.
Jo tinc la meva identitat i no l'entenc, però ni el Matrix aquí present em treurà del que soc ni un 1%.
La jornada de poesia jove ha comptat enguany amb la participació de 400 alumnes de quart d'ESO i primer de batxillerat d'11 instituts de la ciutat. L'objectiu és apropar la pràctica poètica i escènica al jovent i per això des del mes de gener que 4 experts en Poetry Slam han fet una 60 de sessions durant les quals han treballat la creació poètica, l'expressió oral i la posada en escena. La final, feta a l'Auditori Barradas, és la culminació del treball a classe.
És molt important el que estàs fent. Estáis dejando no solamente vuestra esencia, sino que también la esencia de vuestra generación.
La jornada de poesia jove s'ha retransmès per televisió de l'Hospitalet i es pot veure a la carta al web lelacdigital.cat.
Alumnes de l'Escola d'Ausiàs Marc han participat d'una gincana per trencar els estereotips i els prejudicis cap a la gent gran, el que es coneix com a edatisme. Promogut per la Diputació de Barcelona i en col·laboració amb l'Ajuntament i la Creu Roja de l'Hospitalet, infants i gent gran han pogut passar una bona estona compartint experiències, tot plegat dins del programa Edatisme Zero.
El grup d'envelliment actiu de la Florida, que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet, ha preparat diverses taules amb objectes, joguines i altres elements que han servit per tal que la canalla pogués interactuar fent preguntes. Una dinàmica per descobrir que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme.
Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits i com es feien les coses d'abans.
Perquè tenen molta experiència des de que són petits i doncs, han tingut més temps per aprendre coses i tot això.
Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados, piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están todo el día con el móvil, no se hablan entre ellos. Entonces ellos te dicen, cuando están contigo, te dicen, ah, a mí me va bien porque así hablo con usted y la cuento mi historia y usted me cuenta su historia cuando son más grandes.
A la gincana, els escolars han descobert objectes com una màquina d'escriure, un reproductor de casset o joguines analògiques com un yo-yo i les xapes. També un joc de cartes on la gent gran els han explicat com eren els barris de la ciutat fa dècades.
Les activitats intergeneracionals tenen molt de potencial, no només per enderrocar prejudicis o falses creences, sinó per afavorir en el compartir coneixement, i aquesta activitat és un exemple clar on la gent gran pot compartir coneixements que han adquirit al llarg de la seva vida amb joves que també doncs, aprenen a gaudir de coses que avui en dia ja no s'utilitzen tant.
La Creu Roja de l'Hospitalet, amb els diferents grups d'envelliment actiu que dinamitza, ajuda a les persones majors de 65 anys treballant la memòria, l'estimulació cognitiva, realitzant sortides i excursions. Tot plegat per afrontar la soledat no desitjada.
Els protagonistes d'avui de la secció A mi m'agrada són el Nico i la Martina de l'Escola Milagros Consarnau, que ens recomanen llibres.
Hola, sóc el Nico de Quarta, de l'Escola Milagros Consarnau. Us vull recomanar el llibre Godeik i la gema maldita. El llibre va que un nen ha de cuidar el hàmster del seu germà, però descobreix que no és un hàmster normal, és un poderós mag. El mag vol conquerir el món dels humans. És un mag dolent, en Deckel i els seus amics defensen el món. És una història de fantasia i aventures. I el meu amic em va prestar el llibre i el vaig començar a llegir. Aquest llibre m'agrada perquè és molt divertit, passen coses inesperades i enganxa molt. Jo, si li he de posar una nota, també li posaria un assoliment excel·lent. El recomanaria sobretot als nens i les nenes que les agradi els videojocs, l'aventura, els llibres d'humor i acció. Aquest llibre està basat en un videojoc i també està inspirat en el famós youtuber Godeik.
Hola, sóc la Martina i vaig al Milagros Consarnau. Tinc 10 anys i us vull recomanar el llibre de Hockey, de Míriam Bonastre. És un còmic ple d'aventures, fantasia i diversió. Us faig un petit spoiler,
Doncs els dos germans bessons són els protagonistes, la Dani i el Dorian. Perden l'autobús cap a l'escola de màgia. I cap allà tot es torna una mica complicat. Fan nous amics i viuen situacions divertides i alguns moments perillosos. A mi m'agrada perquè és molt divertit. Les històries són molt interessants. Els personatges són diferents entre ells. Les il·lustracions són molt boniques i n'hi ha misteris que m'encanten. Jo vaig conèixer el llibre per una amiga meva que el va portar al col·le i el va recomanar. Jo el recomanaria als nens i nenes, sobretot, que els agraden els còmics i la màgia. Jo, si li tinc que posar una nota, seria assoliment excel·lent. Un petó!
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres és festiu. Ens retrobem l'1 de juliol quan parlarem de l'aniversari de l'Escola de Música Aro. I també us oferirem l'informatiu del Bisbe Berenguer. Us esperem. Fins dimecres 1 de juliol.